Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de l'actualitat d'aquest dimecres 8 de febrer del 2023. La Generalitat atura la redacció del projecte constructiu de la variant d'Olot, tot i tenir dotació pressupostària en els comptes d'aquest any. L'alcalde d'Olot ha criticat aquest nou entrebanc i ha mostrat la seva sorpresa per la notícia, que contrasta amb les declaracions d'Anna Bernades aquest dimarts a la finestra d'Olot Televisió. La secretària del Departament d'Acció Climàtica garantia l'execució d'aquest projecte després d'una reunió del president de la Generalitat amb tots els departaments. Ens porta tots els detalls l'Anil Puigvert.
La Generalitat es va comprometre en èpoques del conseller Puigneró a resoldre les al·legacions i a redactar el projecte constructiu de forma paral·lela. L'adjudicació es va fer a l'empresa Tipsa per un valor de 1,6 milions d'euros i havia d'estar enllestida en un any. Però el diari El Punt ha publicat que el Departament de Territori ha aturat la redacció del projecte. La notícia ha indignat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Exactament, no sabem el que ha passat perquè la informació en primer lloc ens ha arribat a través dels mitjans, no directament a través del departament. L'anunci que s'havia aturat la redacció del projecte constructiu no sabem ben bé què significa, és a dir, no sabem si vol dir que es retarda uns dies, unes setmanes, uns mesos, si es deixa sense efecte l'adjudicació que es va fer el juliol de l'any passat.
L'aturada de la redacció del projecte constructiu de la variant contrasta amb les declaracions d'aquest dimarts al programa a la finestra d'Olot Televisió d'Anna Bernades. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat responia així preguntada sobre la variant.
Podem assegurar que aquests diners que s'inverteixen o que estan pressupostats es podran aplicar, es podran dur a terme ja aquest any, amb aquella por de que no vagin passant...
De fet, ahir justament el president de la Generalitat ens va convocar a tots els alts càrrecs a una reunió que ens va dir executeu, executeu, executeu. Per tant, ja que tenim el pressupost expansiu, que tenim doncs un increment del 10% en el pressupost respecte doncs a l'any anterior i que a més, és un pressupost el més ben dotat de la història, doncs el president ens ha exigit que executem. No hi ha d'haver-hi cap patiment en aquest sentit, perquè Territori, en aquesta primera anualitat, el que té pressupostat és aquest projecte executiu, per tant, hi ha els diners, hi ha la voluntat política i, per tant, això passarà.
Com volen executar aquests diners si no tenim projecte constructiu? És a dir, la primera premissa que es necessita per poder licitar un projecte és que estigui aprovat i si no està ni redactat, doncs sí, endavant, d'acord, però endavant a quin ritme? No tenim cap dubte de que hi ha la voluntat de tirar endavant amb la variant, però és que és urgent, no és una qüestió de que pensem que no l'acabarem fent, el que no volem és que la facin en molts anys, el que la volem és que la facin immediatament i que comencin les obres.
En una reunió celebrada el 18 de gener entre el màxim responsable de carreteres i els alcaldes afectats per la variant, ja se'ls va avançar que la redacció del projecte constructiu havia quedat aturada, segons l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat.
En Marc Sagrà es va reunir amb l'Ajuntament, ara, diríem no com a Vall Plural, sinó com a Ajuntament, també amb l'Ajuntament de l'Aspre i l'Ajuntament de Olot, i per nosaltres hi ha un canvi molt important, que és separar tot. No pot ser que s'encarregui un projecte constructiu a una empresa, com s'havia fet, quan no has contestat formalment les al·legacions que tothom ha presentat, i per tant aquí se'ns va mostrar, a més, que han de contestar i quan contestem parlem.
En aquest sentit, l'alcalde d'Olot ha matisat que els alcaldes dels municipis implicats en el traçat de la variant van assistir a reunions diferents. La Generalitat preveu resoldre les al·legacions aquest hivern. A partir d'aquí està previst que arrenqui la redacció del projecte constructiu.
Precisament en la mateixa línia s'aprova la compra dels terrenys de la Garrinada perquè passin a ser de gestió pública. Ho ha avançat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, a la mateixa entrevista a la finestra d'Olot Televisió. És una mesura ambiental compensatòria inclosa en el projecte de la variant d'Olot. Acció Climàtica ja ha fet els primers passos per arribar a un acord econòmic amb els propietaris. Pere Ubach.
La variant d'Olot mai deixa de sortir de l'escena de l'actualitat informativa de casa nostra. Aquests dies ha agafat més protagonisme arran de la seva aparició als pressupostos generals de la Generalitat pel 2023. 30 milions d'euros van destinats a inversions per a aquesta infraestructura, que encara, però, no té el projecte constructiu aprovat. Un dels aspectes de tenir molt en compte és la preservació ambiental per tal de respectar l'entorn per on passarà la variant d'Olot. Una de les mesures compensatòries del projecte ha estat que els terrenys de la Garrinada passin a ser d'ús públic, ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
I una compensació que era, ja que preníem uns terrenys en el parc, en aquest sentit, en el seu tram d'Olot, doncs, bàsicament, compensar-ho a nivell d'un espai important. I bé, estem contents de poder anunciar doncs, que ja s'ha aprovat la compra, en aquest cas, de la Garrinada, és a dir, mirarem quina és la manera de que la Garrinada passi a ser un espai públic i, per tant, doncs, en aquest sentit, molt contents de poder incorporar aquesta reserva integral.
Es tracta d'una mesura compensatòria i favorable per a l'àrea de medi ambient. En moltes actuacions com la que es farà amb la variant d'Olot, és habitual aquesta praxi. A hores d'ara ja s'ha aprovat que l'espai sigui públic i ara hi haurà un període de consens amb els propietaris dels terrenys de la zona de la Garrinada. Bernades explica els passos que s'han de fer.
A nivell de Junta Rectora del Parc Natural, començar doncs, aquestes feines i a partir d'aquí doncs, nosaltres el que sempre intentem quan adquirim finques perquè siguin de gestió pública, el que intentem és arribar a un acord amb els propietaris, evidentment sempre amb el diner públic s'ha de ser molt, molt responsable i per tant a preus raonables i esperem no haver d'arribar a cap altre tipus d'expropiacions. Nosaltres creiem que els propietaris de les reserves integrals moltes vegades tenen terrenys que de fet en els seus terrenys poca cosa s'hi pot fer.
Aquesta és la primera partida econòmica que s'assigna a la variant. De cara a la construcció hi haurà assignacions plurianuals centrades d'entrada al tram oest. Pel que fa al tram de les preses i la pinya, no s'ha pressupostat cap partida econòmica.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Les mascaretes han deixat de ser obligatòries al transport públic aquest mateix dimecres. Els conductors de l'empresa Teisa d'Olot han admès que avui encara molta gent la portava posada, tot i que també han assegurat que estaven esperant aquest moment amb candeletes. Alguns, fins i tot, consideren que la mesura ha arribat massa tard.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les mascaretes deixen de ser obligatòries al transport públic des d'aquest dimecres. La retirada d'aquesta protecció arriba gairebé un any després que el seu ús deixés de ser obligatori a l'exterior, una mesura aprovada el 10 de febrer de l'any passat. Hem parlat amb els conductors de l'empresa Teisa d'Olot, que no han pogut amagar les cares de felicitat i els somriures el dia que entra en vigor la nova mesura aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts.
Jo n'estic encantada, perquè això de la mascareta era un rotllo quan a tot arreu van sense mascareta i llavors el bus, bueno, van amb mascareta, era una mica un embolic i per nosaltres que l'havíem dut tot el dia encara més. Bueno, no ho sé si en tenien ganes molt. Jo la mascareta a mi bueno, no em anava gens bé, no respiraves bé, no la portaves bé i n'estaves obligat. Si no hagués estat obligat ja no l'hagués dut, però vull dir, l'estava esperant en aquest moment en candeletes.
Era molt incòmodo haver de portar sempre la mascareta, no respiraves bé, no podies fer gaire res. I a part que ja era cansat ara últimament.
Era una mica, es trobava una mica rara, una mica que si me la poso, que no me la poso, però bé. Aquí ho han portat normalment bastant bé. Hi ha hagut poques queixes, vull dir que ho han sabut suportar bé. La veritat que sí, perquè molta gent, que si és un engorro, que si no et veig la cara, que si... Però no, bé, ganes de treure la mascareta.
Els usuaris més joves ja han pogut interactuar amb tota claredat i sense impediments mentre l'autobús estava en marxa. Alguns fins i tot no entenien que la mascareta encara fos obligatòria fins aquest dimecres.
Sí, hi ha ganes, sobretot, perquè portar mascareta, si fins ara tots els altres llocs s'havia tret i el bus era com... consideràvem que no feia falta, potser, i més si ja les havien tret a tots els altres llocs, però està molt bé que les hagin tret. Així almenys el viatge és més... No sé, es pot respirar més...
Sí, això, no sé, que és més pràctic anar sense, perquè si te la deixaves era un rotllo, no podia pujar al bus.
Espanya deixa de ser l'únic país d'Europa que obligava a fer servir la mascareta en els transports públics. Només s'hauran de portar de forma obligatòria a farmàcies, residències, hospitals, centres de salut, clíniques dentals i altres centres d'atenció especialitzada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Tortellà segueix esperant per construir un pou d'aigua. L'Ajuntament arrossega des de fa temps un problema d'abastament important. Fa 4 anys que, tot i tenir la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per fer-ho, hi ha una sèrie de qüestions tècniques que no permetran tirar endavant el nou dipòsit.
La sequera ha provocat que molts pobles estiguin en alerta màxima i, fins i tot, que des de la Generalitat se'ls imposin restriccions d'aigua. Aquest bé cada vegada és més preuat i no és com el cost de l'energia, que, tot i encarir-se, es pot seguir tenint. Actualment, pobles com Argelaguer, Montagut i Tortellà reben l'aigua del punt de captació del Gomarell. Amb l'auge del consum d'aigua, aquest dipòsit no dona l'abast i és per això que des de Tortellà han de buscar altres vies de subministrament, com la creació d'aquest pou tan esperat. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, explica que, tot i tenir els diners, fa 4 anys que estan a l'espera per qüestions tècniques.
Estem intentant buscar solucions per tenir més aigua, però tampoc l'administració, en aquest cas l'ACA, ens acaba d'ajudar. Des de principis de la legislatura teníem una subvenció per fer un pou i encara no l'hem pogut començar per qüestions tècniques. Llavors, de vegades és una mica contradictori i costa d'explicar-ho, però dius, el que hauríem de fer és anar de seguida a fer aquestes intents de captació, a veure si trobem més aigua en altres llocs, però en fi, les normatives i les qüestions tècniques no són en aquests moments, no són fàcils.
A principis d'aquesta nova legislatura, el 2019, Tortellà va rebre la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, que els hi cobria un percentatge important de diners per a la construcció del nou pou. Aquest nou punt de captació d'aigua se situaria al costat de la zona esportiva i és un projecte que l'Ajuntament espera tenir enllestides les bases tècniques el més aviat possible, ja que cada vegada és més urgent.
Vull dir, això t'aproven la subvenció per poder-lo fer i llavors d'ara encara estem esperant que ens donin l'autorització per fer-lo. No? Vull dir, és una mica contradictori. Després van passant el temps, l'emergència i l'urgència cada vegada és més, i dono la sensació que estem amb els braços plegats sense poder fer una cosa que és totalment necessària.
La construcció del nou pou és un procediment que és més complicat del que semblava en un principi. Des del consistori creuen que s'haurien de donar més facilitats a ajuntaments petits per poder dur a terme aquest tipus de projectes i més, segons l'alcalde, si van dirigits a béns essencials pels ciutadans.
D'infraestructures passem a parlar d'emprenedoria perquè es creen 18 negocis nous a la Garrotxa durant el 2022 amb el suport de Dinàmic. Aquestes dades suposen un retorn a les xifres d'abans de la pandèmia. Comerç, restauració i serveis són els sectors majoritaris on s'han creat aquestes noves empreses. Durant tot l'any passat, Dinàmic ha atès més de 150 persones interessades en termes com el finançament o la viabilitat del seu projecte.
El 2022 ha estat un any de recuperació per a l'àrea d'empresa i emprenedoria de Dinàmic, ja que ha dut a terme 226 atencions, el doble que el 2020. De les 150 persones que han atès, un 75% necessitaven orientació i assessorament per poder impulsar un nou negoci. El 25% restant han estat per negocis en actiu que volien obtenir finançament i recursos econòmics. Més de la meitat de les persones que busquen aquest assessorament són dones. Pel que fa a la situació laboral, quasi el 75% de les persones ateses són professionals en actiu que volen crear un nou projecte empresarial. Això demostra que després d'aquesta recuperació postpandèmia, els ciutadans, la gran majoria d'Olot, tenen cada vegada més ganes d'impulsar les seves pròpies empreses. Ho explica la regidora d'Empresa Olot, Gemma Canalies.
Menys que tenim a destacar per aquest passat any 2022 és que realment han augmentat les persones que s'han atès a l'àrea d'emprenedoria. Per altra banda, també hem recuperat les xifres d'empreses que s'han creat, hem recuperat les xifres d'abans de la pandèmia i a més s'han incrementat també de forma molt considerable els tallers que es fan amb els centres educatius. Això són els tres grans trets a destacar.
Durant el 2022 hi ha hagut 18 usuaris que han aconseguit impulsar nous negocis diversificats en sectors com el comerç, restauració, serveis a les persones i a les empreses. Totes aquestes idees, gestions i projectes que ho fan ho desenvolupen a l'espai de Coworking Canyera, que després de la seva posada en marxa fa 3 anys es troba al 100% de la seva ocupació. Canalies explica que s'estan plantejant obrir nous espais de treball degut a la gran demanda que reben.
Ara estem treballant ara ja amb aquests emprenedors que estan buscant nous espais i a veure si entre ells o realment hi acaba havent la necessitat de poder buscar un nou espai que realment cobreixi aquesta necessitat que tenim actual. Però bé, és en fase d'estudi a veure que si realment pot ser factible o no i sobretot que s'hi pot cobrir la necessitat que actualment hi ha.
Un dels altres projectes que ha donat bons resultats són els tallers d'emprenedoria en l'àmbit educatiu.
Durant el 2022 es van fer diverses sessions de creativitat, models de negoci i experiències emprenedores, uns tallers que des de Dinàmic volen seguir reforçant. En la mateixa línia, la Generalitat ofereix per primer cop formació gratuïta a mida per a les empreses gironines amb l'objectiu que se'n beneficin 6.000 treballadors. A diferència dels programes que hi havia fins ara, les empreses no assumiran part de la formació dels empleats. La iniciativa s'articula al voltant del programa Comfortcat a mida, que impulsa el Departament d'Empresa i Treball i que es concretarà en una convocatòria de subvencions arreu de Catalunya dotada amb 21 milions d'euros. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, s'ha reunit amb les dues patronals gironines per explicar-ne els detalls.
Aquests programes tenen una priorització pel sector industrial i pel sector d'atenció a les persones, però no obstant, en un sentit ampli del sector industrial i en un sentit ampli de l'atenció a les persones. De totes maneres, també hem intentat que la convocatòria sigui el màxim generosa possible. Estem parlant de 21 milions d'euros per tot Catalunya. Per tant, no, això no ha de ser obstacle perquè altres sectors que no es puguin veure recollit en sentit ampli en aquests dos que dèiem no s'hi poguessin presentar.
I ara és el moment de repassar l'actualitat de la resta de la demarcació de Girona. Vall de Núria s'ha convertit en la primera estació de Catalunya i també de tot l'Estat en convertir el telèfon mòbil en un forfet. La nova iniciativa, anomenada SkyWallet, permetrà accedir a remuntadors i trens turístics a través d'un bitllet electrònic que l'usuari tindrà al mòbil. La identificació als torns del tren o telecadires es farà a través de la tecnologia Bluetooth de l'aparell. El president de Ferrocarrils, Toni Sagarra, ha destacat el mòbil com un suport que tothom té sempre a mà i que és el dispositiu més pràctic per utilitzar com a forfet. Segons expliquen en un comunicat, l'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la compra i l'ús als visitants i disminuir els forfets d'un sol ús, així com la reducció de residus. I els robatoris a esglésies, ermites i temples de la diòcesi de Girona s'han reduït gairebé a la meitat del 2022. Al llarg de l'any, els Mossos d'Esquadra han rebut un total de 12 denúncies, un 45% menys que el 2021, quan en van ser 22. Aquest dilluns ha tingut lloc la reunió de seguiment que fan periòdicament el Bisbat de Girona i els Mossos d'Esquadra en el marc del Pla de Prevenció de Robatoris als més de 1.100 temples de les comarques gironines. La posada en marxa i desplegament del pla l'any 2010 per precisament combatre els robatoris ha permès reduir considerablement les incidències gràcies a la coordinació i també als consells de seguretat. Abans dels esports, parlem de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que fa 40 anys, 4 dècades gestionant el patrimoni documental de la comarca. Des de l'arxiu afirmen que preservar aquest llegat és vital per entendre la zona i que el següent pas és la digitalització. A l'abril arrencarà una exposició que commemorarà aquests 40 anys d'història.
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa celebra 40 anys preservant i difonent el patrimoni documental de la Garrotxa. L'any 1983 es va signar el conveni de creació d'aquest servei per desenvolupar una xarxa d'arxius arreu de Catalunya, que seguia la línia que havia començat la Mancomunitat més de 60 anys enrere. La funció de l'Arxiu Comarcal és la de gestionar el patrimoni documental. Aquest llegat és el que permet estudiar com es vivia a la comarca en el passat, ho explica l'arxiver del Consell Comarcal de la Garrotxa, Xavier Calm.
Nosaltres assessorem quina és la documentació que també li pot interessar pel seu àmbit d'investigació i li facilitem. Però la investigació pròpiament va a càrrec, o hauria d'anar a càrrec dels ciutadans.
Per tal de poder oferir un punt de vista més ampli, l'Arxiu Comarcal ha necessitat l'ajuda de particulars que donen material documental que tenien a casa, però amb interès per la societat. Segons l'arxivera municipal d'Olot, Anna Bonfill, aquestes donacions són un element molt important per a l'arxiu. Si només depenguessin de les fonts de les administracions, donarien una informació esbiaixada.
El que ens proporciona la informació de particulars és una informació molt més àmplia de la història, no?, en general, i per tant aquests fons són molt benvinguts. Què rebem? Doncs mira, des de persones que tenen, per la seva trajectòria, han acumulat una documentació, doncs perquè han set arquitectes o han set advocats o han set fotògrafs.
La directora de l'Arxiu Comarcal, Ariadna Selva, afirma que el futur passa per la digitalització. El nombre d'usuaris que consulten l'arxiu de forma remota està en augment.
Els fons fotogràfics i audiovisuals que aquests per sistema s'han de digitalitzar tot, per el mateix suport de la fotografia o de l'audiovisual fa que és un suport feble i que caduca. Llavors nosaltres ho hem de digitalitzar per poder conservar tota aquesta informació, però a més també la documentació textual cada vegada més tenim aquest usuari remot, aquest usuari online, que ens demana, no?, poder accedir des de casa a cada vegada més documentació.
Mentrestant, celebraran aquesta efemèride amb una mostra que començarà a l'abril i recopilarà la feina feta durant 4 dècades d'història, amb la possibilitat que es torni una exposició itinerant que viatgi pels pobles de la comarca.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Radiolot.
A la carpeta esportiva avui, protagonisme per al patinatge artístic, perquè comença una nova era en el món del patinatge artístic en grups de show. S'implementa un sistema de puntuació diferent que ja s'estrenarà diumenge en el campionat gironí. Fontejau obrirà el foc de la temporada amb la presència dels 3 equips del Club Patinatge Artístic Olot. El Gran presentarà la coreografia No em vinguis amb cuentos, el partit sortirà amb el ball aixecat i el Júnior mirarà de repetir la temporada històrica de l'any passat amb Soc Jo. Un any més, Ràdio Olot serà al costat del Club Patinatge Artístic Olot en tots els campionats.
Els 10 en el patinatge artístic han passat a la història. A partir d'ara hi haurà una sola nota que serà la suma de les puntuacions de tots els jutges, que hauran de valorar 4 apartats. Les habilitats de patinatge, la tècnica de grup, la performance i la idea i la coreografia. Aquest últim és el que comptarà més. Sumant les notes d'aquests 4 components, el total màxim que podrà treure un grup seran 47 punts. El director tècnic i artístic del CP Olot és Ricard Planiol.
Penso que són canvis positius perquè, a més, aquest sistema el que ens donarà és un informe, una valoració completa del que és el teu treball. O sigui, realment veuràs plasmat en quins aspectes realment vas més coix, en quins aspectes estàs destacant, què és el que portes més bé i el que portes pitjor, no? I podràs realment valorar què és el que te necessites treballar més. Fins ara teníem una valoració tan general que bàsicament l'únic que després vèiem era com ens havien col·locat els jutges. Acabaves veient més aviat de quin jutge t'havia agafat mania, no? O li prenies, si més no, aquest concepte, no?
El nou sistema de puntuació s'estrenarà aquest diumenge en el primer campionat de la temporada al territorial de Fontejau. El CP Olot participarà amb els seus 3 equips i les seves noves coreografies per aquest 2023. El Gran, l'actual campió d'Europa i subcampió del món, sortirà amb un ball que porta per nom No em vinguis amb cuentos, literalment. Ricard Planiol explica la idea del ball.
Després d'una temporada amb Escalant, que realment va ser un canvi bastant radical, tornem una mica a alguna cosa una mica més conegut. No vinguis amb cuentos fa una mica referència també als contes. Aleshores, toquem una pinzellada de contes i ja està. A partir d'aquí li donem un toc més personal, una visió diferent.
A la competició de Showgran, que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 6 de la tarda i també es podrà veure en directe per Olot Televisió el programa En Joc, i competiran 3 conjunts més, el Girona, que sortirà primer, el Celrà i el Maçanet. Abans s'hauran celebrat les competicions de les categories de Show Petit i Júnior. El CP Olot també hi serà present amb els balls Aixeca't i Soc Jo, respectivament.
Aixeca't va una miqueta sobre el fet d'entrebancar-te, no? Doncs, de caure més d'una vegada, però que el més important sempre és tornar-te a aixecar a qualsevol. Aquest és una mica el lema, la sinopsis una miqueta d'aquesta coreografia. A partir d'aquí ho interpretem amb un personatge, val? Un personatge que sempre es posa dret, i bueno, a partir d'aquí ja no es desvela gaire res més. I amb l'equip júnior, aquí també toquem, a l'igual que el grup gran, toquem una mica la part, una mica de conte.
Soc jo, sí.
I aquí, a més, la sinopsis és molt evident, perquè diu mirall, mirallet, qui és la més bonica? Aleshores, la resposta és el títol, no? Però també donarem una miqueta... No volem plasmar exactament aquest conte a la versió tradicional, sinó donar-li el nostre toc.
Per veure les 3 noves coreografies del CP Olot, però no caldrà esperar el territorial de diumenge. El dia abans, dissabte, el club les presentarà a l'afició en un entrenament obert al públic al pavelló Pla de Llacs d'Olot. Serà a partir de 6:15 de la tarda.
Aquest dimecres a la carpeta esportiva Aquest dimecres a la carpeta esportiva també parlem del jugador de pàdel adaptat Pau Martín, que vol conquerir els tornejos de l'Estat després de mantenir el seu lideratge a Catalunya. Juntament amb la seva parella de joc, José Luis Montoya, ha estat dedicant aquesta temporada a participar en els principals Opens estatals. Actualment estan situats entre les 40 millors parelles de tot Espanya. Gerard Puigdemont.
L'orotí Pau Martín continua creixent en el món del pàdel adaptat. El curs passat es va endur la Lliga Catalana i la Copa del Circuit Català amb el seu company José Luis Montoya, tornant a demostrar que són la millor parella catalana del moment. Des d'aquesta temporada han apostat per participar en més Opens estatals, on els rivals són més bons i això està fent que ells també incrementin el nivell. Fins al moment han disputat tornejos a Fuerteventura, a València i a Bilbao. Ho explica el mateix Pau Martín.
Es nota una millora respecte a l'any anterior. És veritat que aquestes tornejos que portem no hem pogut passar a primera ronda perquè també ens ha tocat contra la parella número 1 del torneig, la parella número 2 del torneig i la parella número 4 del torneig a les que hem anat. Però no hem estat tan lluny com podria l'any passat, sinó que en els tres tornejos, les tres primeres rondes, les hem competit bastant bé.
En Pau entrena cada setmana a Gavà. Assegura que actualment el pàdel és una part molt important de la seva vida i per la qual hi està apostant. Explica que tàcticament aquest curs han fet un pas endavant amb el seu company.
L'any passat que vam començar, jugàvem una mica sense tàctica, sense pensar gaire, sinó que entràvem a la pista, jugàvem i ja està. I ara que portem un any també amb el mateix entrenador, que ens ajuda molt tàcticament a preparar els partits, a preparar els tornejos, depèn de contra qui juguem, hem de jugar d'una manera o una altra, i crec que ara mateix a la pista estem molt més compenetrats, no hi ha fallos de comunicació.
Actualment estan situats entre les 40 millors parelles de tot Espanya i en Pau explica que, tret de les parelles situades al capdamunt del rànquing, la resta són d'un nivell similar i assegura que ell i en Monti tenen encara un bon marge de millora per seguir escalant.
El nostre objectiu, no sé si en un any o dos, per poder arribar al màster dels 16 millors, jo crec que si seguim entrenant i millorant podem arribar.
El pàdel adaptat és una disciplina que es va popularitzant a l'Estat espanyol, però el cert és que la resta del món es practica poc i en aquest sentit és a casa nostra on s'estan fent els primers passos per anar-la professionalitzant, ni que sigui en forma de lligues i altres competicions.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 8 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través de l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.